Benvinguts un dia més a Horari Protegit, la finestra que obrim cada setmana amb la voluntat de donar un espai en què totes les veus hi tinguin lloc, on no hi hagi silencis i es posi llum a les necessitats i a les demandes. Avui, 25 de novembre, Dia Internacional per l'Erradicació de les Violències contra les Dones, volem posar l'accent en aquesta temàtica, amb un horari protegit vestit de lila, amb la vista posada, sobretot, en una de les violències que dia a dia patim les dones, la violència sexual i les agressions en aquesta matèria. Però posem-hi xifres. Segons les dades que han facilitat els Mossos d'Esquadra, Sabadell, coincidint amb el 25N, tot fa pensar que tancarem el 2025 amb un repunt de les denúncies en els delictes que afecten a la llibertat sexual. Una xifra que arriba després d'un 2024 en què les denúncies en aquest sentit van caure a les comissaries amb 55 demandes interposades. En qualsevol cas, és important que hi posem l'accent perquè, siguin quines siguin, és una realitat que existeix i que a dia d'avui és present. I en aquest àmbit és important que ens preguntem: què vol dir que pugin o que baixin les denúncies? Un increment dels casos denunciats pot ser una bona notícia si es tradueix en un augment de la consciència del que és un delicte sexual i en un enfortiment de la dona que s'atreveix a alçar la veu i a dir prou. I sobretot en una dona que es treu de sobre la culpa i sent que ella té tot el dret a denunciar, perquè independentment de la roba que porti, de la mirada que faci, de les copes que begui o de les hores que camini pels carrers, només ella pot decidir qui pot tocar el seu cos i amb qui vol passar l'estona. I de tot això en volem parlar avui, de fit a fit, a l'horari protegit. I ho volem fer escoltant-vos a vosaltres, a les que heu passat per aquestes situacions, i avui us decidiu a explicar-les. Com sempre, escoltant, acompanyant i compartint.
Al metro, un desconegut em deia coses obscenes. Vaig manifestar en veu alta la meva molèstia.
Ningú va dir res.
Se'm va costar massa. Jo li vaig dir:
què fas?
Era l'única noia de l'equip. Em tractaven de la secretària.
De festa, vaig veure un home ficant d'amagat una pastilla dins una copa.
M'han dit que si no vol que em verin, perquè m'ha reclutant.
En un sopar familiar va dir: amb aquest cos deus lligar molt,
oi? El meu ex em va demanar les claus d'accés a les meves xarxes socials. Deia que per protegir-me...
El cotxe em va posar la mà a la poixa.
Es creia que m'agradaria?
A mi no em va fer cap gràcia.
Em va molt parlar del que ell em va fer. Però... tenia tan enganyat a tothom que ni els meus pares em van creure.
Sempre em fa dos petons, massa prop dels llavis.
Línies obertes a l'horari protegit perquè ens expliqueu situacions que heu viscut, realitats que heu patit en la vostra pell en un dia com el d'avui, vinculades amb la violència sexual. És el cas d'aquesta oient.
Vaig anar a comprar el súper, com feia sovint, un d'aquells dies rutinaris en què només vols agafar quatre coses i tornar a casa. Estava fent cua per pagar, amb el cistell una mica massa ple, intentant recordar si havia comprat el que em faltava o si hauria de tornar enrere. Tot normal, tot tranquil, fins que ell va obrir la boca. Un home, de dos llocs més enrere, em va mirar amb aquell somriure de suficiència, d'aquells que ja t'avisen que el que diran no farà cap gràcia. I efectivament, amb tota la seguretat del món, va deixar anar: amb aquest cul pots passar al davant sempre que vulguis. Ho va dir com si fos un compliment, com si fos un privilegi, com si em fes un favor. I després va riure sol, com si ell mateix fos la persona més graciosa del supermercat. I jo, en aquell moment, vaig notar com l'estómac se m'estrenyia. No de vergonya, d'indignació, de cansament, d'aquell cansament profund de tants comentaris iguals, de tantes situacions repetides, de tanta gent que es pensa que pot opinar sobre el teu cos només perquè sí. Però li vaig parar els peus, sense cridar, sense perdre la calma, però amb tanta fermesa que fins i tot jo mateixa em vaig sorprendre. Li vaig dir que el seu comentari no era graciós, ni adequat, ni benvingut. Que no estava disposada a consentir cap comentari masclista, ni aquell dia, ni cap altre. I llavors va passar una cosa inesperada. Altres persones de la cua, i fins i tot la caixera, em van fer costat. Algú va murmurar un "molt ben dit", algú altre li va dir que callés, i ell es va quedar descol·locat, sense saber què respondre, com si no entengués per què el seu acudit no havia triomfat, per què ningú no reia, perquè de sobte no era el centre de l'atenció, sinó el centre d'una crítica. Ell no va entendre res, però jo sí. Vaig entendre que posar límits funciona, que no estic sola,
que les coses estan canviant i que fins i tot en un lloc tan quotidià com un súper és important recordar que el respecte no es negocia.
Moltíssimes gràcies per aquest testimoni que de nou ens posa damunt la taula la força de treure'ns la culpa de sobre, de reivindicar que el nostre cos és nostre i només nostre. Res de pressions estètiques, de mirades d'homes que senten que els nostres cossos són seus. Per seguir abordant aquesta jornada, ho fem ara conversant amb la regidora d'Igualtat LGTBI, Rosa Pareja, molt bon dia.
Bon dia, gràcies.
Aquest testimoni que escoltàvem ara, no? Quines sensacions li deixa, no? Aquest cas d'aquesta dona que es troba en aquesta situació, d'aquestes microviolències que abans eren tan normalitzades, no?
Som bastant colpidors perquè són violències masclistes també, i estan molt invisibilitzades i n'hi ha molt silenci. De vegades estan fins normalitzades i això vol dir que hem de fer molta feina de sensibilització i de prevenció, i no només els serveis públics, també la societat. Per exemple, en esports estan fent protocols per la violència. La Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell em va explicar l'altre dia que estan a punt d'aprovar un protocol contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques perquè ho tinguin totes les associacions de veïns. O sigui, que crec que això ens interpel·la a tota la societat.
Què els diria a aquelles dones que estiguin vivint una situació com aquesta? Com les encoratjaria o quin missatge els donaria des de la regidoria?
Bueno, en primer lloc, que pensin que no estan soles, que a més de buscar, de no callar i de buscar el recolzament en la seva família, les seves amistats, a més també compten a la ciutat amb serveis que les ajuden. Aquí a Sabadell tenim el SIAT, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, que no només, sobretot és per violències, però també és per quan n'hi ha qualsevol dret violat, ja sigui laboral, ja sigui social, etc. I també tenim el servei del CIE, que és de la Generalitat, i és especialitzat en violències masclistes, i hi ha psicòlogues, juristes que les ajuden en tot el procés de recuperació. I sobretot diria que trenquin el silenci, que d'això s'ha de parlar i s'ha de denunciar malgrat sigui difícil.
Doncs ens quedem amb aquest missatge, regidora. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
A vosaltres, gràcies.
Tenim línies obertes a l'horari protegit per escoltar les històries que els oients ens volen posar damunt la taula, per explicar-nos les seves experiències i ajudar-nos a visibilitzar les agressions sexuals, com les que estàvem escoltant. És el cas, per exemple, també del testimoni que podem escoltar a continuació.
Jo treballava en una oficina, una feina normal, d'aquelles en què cada dia sembla igual a l'anterior.
El soroll de les tecles, l'olor del cafè acabat de fer, els companys murmurant sobre reunions o factures. I ell, el meu cap. Sempre tan amable. Massa amable. Aquella amabilitat que al principi sembla un elogi, un reconeixement, però que amb el temps descobreixes que té un altre pes, una altra intenció. Cada vegada em deia guapa. Així, sense més, un bon dia guapa. Que la primera vegada vaig respondre amb un somriure incòmode, pensant que només volia ser simpàtic. El primer cop vaig riure, perquè crec que és el que esperava que fes. El segon cop vaig fer veure que no passava res, que era una broma sense importància. Però el tercer, amb el tercer ja no vaig poder ignorar el nus que se'm feia a l'estómac. Va començar a passar pel meu darrere molt sovint. Massa sovint. I sempre, sempre trobava una excusa per tocar-me l'esquena. Un cop suau, aparentment innocent. Una pressió mínima amb els dits. Un permís murmurat just abans de posar-me la mà a sobre. I jo? Cada vegada em paralitzava. El cor accelerat, les espatlles tenses, el somriure congelat, com si el cos sencer intentés desaparèixer. I tot i així, no ho vaig explicar a ningú, ni a una companya, ni a un amic, ni a casa. Tenia por. Por de que em tractessin d'exagerada. Por de que em diguessin que no n'hi havia per tant. Por de que em fessin creure que m'estava imaginant coses o que era jo qui entenia malament la situació. Aquella por de ser jutjada, de no ser creguda, de convertir-te en el problema quan només vols que el problema desaparegui. I el pitjor de tot és que cada matí, quan travessava la porta de l'oficina, ja sabia que hi hauria un altre bon dia, guapa, una altra mà a l'esquena, una altra sensació de quedar-me sense aire i que un dia més hauria de fingir que no passava res.
Una història que posa a escena un concepte que està molt vinculat a aquesta mena d'agressions, com és la culpa, la sensació de no haver fet les coses bé, de permetre coses que no tocarien, de no saber com desfer-les. I convé que quedi clar que les dones es topen amb una situació complexa per la llosa que els pesa de molts anys de normalitzar aquestes conductes. Amb aquest testimoni de taló de fons, rebem a la taula de l'horari protegit a dues representants de la taula d'igualtat i de gènere. Són la Naia de Navarro, que és presidenta d'Emprenedores Teixint Sabadell. Hola, què tal? Com estem?
Molt bé. Bon dia.
I també ens acompanya la Maribel Cárdenas, que és tècnica de Taina de la Fundació Tendis. Hola, què tal?
Bon dia.
Com us deixa aquest testimoni, Naia? Què et fa pensar aquest testimoni d'aquesta dona, no?
Bueno, al final és molt el tema de que tenim una sensació a vegades de, bueno, això no passa tant, i realment passa molt. I passa molt perquè no som capaços de vegades de reconèixer-ho. I és una miqueta aquest sentiment de posar atenció en coses que passen i que poder hem de parar més atenció. I reconeixeu.
Bé, al final no deixem de normalitzar per l'herència cultural i tota l'herència que tenim de societats enrere, no? I sense voler, doncs, el que diem és estar com acceptat certs comentaris, certes bromes, i realment no, formen part de les microviolències envers les dones.
D'aquestes qüestions que normalitzem i de fins i tot d'aquesta culpa, no? Aquesta llosa que dèiem ara, no? Que ens posem a vegades al damunt les dones i que fa, doncs, que quan passen situacions com aquestes no sàpigues si les has de denunciar, si les has de verbalitzar o si les has d'explicar, no? I és una de les coses que posava de manifest aquest testimoni que hem escoltat. Però sou aquí per llegir-nos el manifest d'enguany. Endavant, quan vulgueu.
Molt bé. Aquest 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de les Violències per les Dones, alcem la veu per denunciar una realitat que encara ens colpeix. Les violències masclistes continuen sent una de les vulneracions més greus i invisibilitzades dels drets humans, tant a Catalunya com arreu del món. Les violències masclistes són estructurals i es donen a tots els àmbits, a casa, a la feina, a les xarxes o a l'espai públic. No sempre són físiques, també poden ser psicològiques, econòmiques o institucionals, però totes deixen marca i greus conseqüències que afecten tant a les víctimes com a la nostra societat. Aquest any a Sabadell volem posar el focus en les violències sexuals, una de les formes més esteses i silenciades. Els comentaris fora de lloc, els tocaments sense consentiment, les mirades lascives, els petons forçats que t'envaeixen l'espai personal, les actituds quotidianes que ens agredeixen.
Segons el dossier estadístic Violències Masclistes 2024, elaborat per l'Observatori d'Igualtat de Gènere i de l'enquesta de violències masclistes a Catalunya del 2021, el 65,2% de les dones des dels 15 anys o més han patit alguna forma de violència sexual al llarg de la vida. L'any 2024 es van registrar 3.616 delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual, un augment del 28,5% en relació a registres anteriors. Són xifres que no podem normalitzar ni ignorar. Les institucions i la ciutadania hem d'actuar conjuntament per erradicar aquestes violències i proporcionar suports a les víctimes. Amb aquest objectiu hem posat al centre d'aquesta temàtica d'aquest any, perquè entendre i visibilitzar les violències sexuals és fonamental per combatre-les i crear un entorn més segur per tothom. Reivindiquem polítiques públiques amb recursos reals, però també és imprescindible un compromís actiu des de cada barri, escola, entitat i espai públic i espai quotidià. Cal un compromís ferm per part de tothom. Cal trencar el silenci, creure les víctimes i actuar coordinadament cadascú des del seu àmbit. No podem esperar més ni mirar cap a una altra banda. Per una vida lliure de violències sexuals i de violències masclistes, respecte als límits, respectem els límits. Sí? Prou, ni una més. Sabadell lliure de violències masclistes.
Moltíssimes gràcies a totes dues per haver-nos acompanyat. Avui continuem posant veus a la realitat que vivim les dones, a les situacions de violència que generen incomoditat i defineixen les nostres decisions i també els nostres passos. Escoltem el tercer testimoni de la nit.
Tornava de festa. Era tard. D'aquella hora en què la ciutat sembla dormida, però al mateix temps tot fa una mica més de soroll del que hauria de fer.
Vaig pujar al bus amb aquella sensació de voler arribar a casa ràpid, de tenir son i només pensar en el meu llit. Al bus només quedava ell i jo. Recordo perfectament el moment en què vaig adonar-me que m'estava mirant. Primer de reull, després sense amagar-se. Aquella mirada que et travessa, que et fa sentir observada, jutjada, exposada. Em vaig posar els auriculars, encara que la música estava apagada. Va ser només per dissimular, per construir una barrera, per fer veure que estava en el meu món i que no li estava prestant atenció. Però sí que n'estava pendent. Cada moviment, cada canvi de postura, cada cop que es tocava el coll de la jaqueta. Quan el bus va arribar a la meva parada, vaig sospirar pensant que ja s'havia acabat. Però no. Va baixar darrere meu, exactament a la mateixa parada. Aquell segon de notar-lo al meu darrere va ser com si el cor em fes un bot fins a la gola. No vaig pensar, només vaig reaccionar. Vaig començar a caminar de pressa i al cap de pocs passos ja estava corrent. Corria sense mirar enrere, només escoltant els meus passos, l'eco de la ciutat i un batec accelerat dins les orelles. No vaig parar fins que vaig arribar al meu portal. Les mans em tremolaven tant que gairebé no podia encertar la clau. Un cop dins, tancant la porta darrere meu, em vaig adonar que tenia la samarreta enganxada a l'esquena de la suor i la por. Encara recordo el color de la seva jaqueta, la forma com m'observava, les meves mans fredes i suades alhora. I sobretot, recordo la meva por. Una por que des de llavors porto a dins. Una por silenciosa, que no faig servir per espantar-me, sinó per estar alerta. Una por que m'ha acompanyat cada vegada que he tornat sola de nit. Cada vegada que he sentit uns passos massa a prop. Cada vegada que he revisat dues vegades si la porta era tancada. I és curiós, perquè aquell home no em va arribar a tocar ni a dir res. Però la por no necessita paraules ni contactes. Només necessita un instant. I aquell instant, el del bus de nit, encara avui no l'he oblidat.
Moltíssimes gràcies per aquest testimoni, aquesta experiència que ens han explicat. És una d'aquelles situacions que totes les dones hem viscut en menor o major mesura. Aquella por en notar unes passes darrere teu un dissabte a la nit tornant a casa, la sensació de mirades que incomoden i generen malestar que dura hores i hores, fins i tot anys, de reflexions i de mirades i de pensaments doncs pensant en aquell moment. Amb el regust que ens deixa aquell testimoni, volem escoltar les paraules que ens vol dirigir i tots plegats a l'alcaldessa Marta Farrés en el marc d'aquest 25N.
Gràcies, Mireia. Molt bon dia a tothom. Regidora d'Igualtat i LGTBI, tinents d'alcaldessa, regidors, regidores, representants de la taula de gènere, moltes gràcies per la lectura un any més d'aquest manifest. Amics i amigues, molt bon dia a tothom. Gràcies en primer lloc a tots els sabadellencs i sabadellenques per ser un any més aquí, aquest 25 de novembre, un dia que ens recorda que la violència masclista continua sent una realitat que travessa vides, que travessa històries i que travessa generacions. Avui, com cada any, ens trobem per reconèixer aquesta realitat i per reafirmar el nostre compromís amb la llibertat, amb la igualtat i amb el respecte a totes les dones. I avui ho hem sentit de manera molt clara també en aquests testimonis, testimonis que hem escoltat i que ens han posat davant d'una veritat que moltes vegades és incòmoda, però que també és més necessària que mai. Que la violència comença moltes vegades amb els gestos més quotidians, els comentaris que semblen insignificants, en silencis que pesen, en mirades, doncs, com ara hem vist en aquesta última actuació, que incomoden. Aquest famós "només era una broma", aquest famós "t'ho has agafat malament", aquest famós "ostres, com esteu les dones", no? Que ara no se us pot dir res, no? Que jo crec que totes nosaltres ho hem hagut de sentir dir, això. I quantes vegades aquestes primeres formes, si voleu, doncs, com dèiem, no? De vegades insignificants, han estat la porta d'entrada després d'actuacions molt més dures, més explícites, al final molt més destructives. I és que la violència masclista té moltes cares, no només la que es veu ni només la que surt de vegades als telenotícies, com també en recordava la Mireia. També és aquella que s'infiltra en el nostre dia a dia de forma sigilosa, sense ser-ne conscients, aquella que costa d'identificar, aquelles que moltes dones, de forma inconscient, això, per no voler alterar, doncs normalitzem, i que el món ens ha repetit masses vegades, no n'hi ha per tant. La violència masclista, evidentment, és la que colpeja i la que fa mal físic, però també és la que amenaça i la que genera por. És aquella que humilia i ens menysprea. És la que ens controla. És la que ens limita on podem anar, amb qui pots anar, què pots fer i de què pots parlar. És la que, evidentment, ens mata en la seva vessant, en la seva cara més dura. I és la que ens arrabassa vides, deixant aquell buit impossible d'omplir. També és, com ens han recordat aquí, la violència sexual, el maltractament psicològic o també la discriminació econòmica i estructural. Per això, dies com avui són tan importants, perquè ens obliguen a escoltar, a parar, a reconèixer la violència a totes les seves formes i a reafirmar que la lluita contra la violència masclista és una lluita més, també, per la llibertat. I en aquesta lluita per la llibertat només avançarem si tota la societat en el seu conjunt més ampli hi estem compromesos i compromeses. No n'hi ha prou només amb la feina i amb la determinació de les dones que tenim i que exercim. Necessitem la implicació també dels homes, el suport ferm de les institucions i polítiques públiques valentes que no retrocedeixen davant de les pressions. I malauradament avui aquest consens i aquestes pressions hi són, i el consens no està garantit com ens havia passat fa pocs anys, fa pocs dies. Estem veient, i ho dic claríssimament, com ideologies que neguen o minimitzen o ridiculitzen aquesta violència masclista. I aquestes ideologies i aquesta gent que ridiculitza, que minatitza i que a més doncs, burla aquestes violències masclistes, estan arribant a llocs de responsabilitat amb càrrecs institucionals. També en els governs autonòmics. I diuen, no només s'expressen políticament en com ho hem fet jo ara aquí, sinó que a més també duen a terme retallades d'aquests drets i d'aquestes polítiques públiques. Per tant, retallades que són molt dures. Espera't, només un moment. Les coses del directe, retallades, com us deia, que el que fan és debilitar els programes essencials de programació, de prevenció, que abans també ens explicava també la regidora. Per això és més important que mai defensar l'educació, defensar el compromís social, defensar la lluita des de les institucions i també des dels partits polítics democràtics, que ens ho creiem, i mantenir-nos fermes davant de qualsevol intent de normalitzar o de relativitzar aquesta violència. No hi ha excuses, no hi ha contextos que ho justifiquin i no permetrem cap pas enrere. Les veus de dones que hem sentit avui aquí són més necessàries que mai. Les entitats que treballeu dia a dia sou més necessàries que mai. Gràcies per escoltar, gràcies per acompanyar, gràcies per no mirar mai cap una altra banda. Gràcies per l'enorme tasca que feu cada dia. I vull enviar finalment un missatge especial a totes les dones que avui ens esteu aquí escoltant. No esteu soles, no ho estareu mai. La vostra veu, la nostra veu, importa i importa molt. Seguirem treballant, seguirem reivindicant, seguirem denunciant quan cal i aixecant la veu, i seguirem defensant que cap dona hagi de viure amb por. Perquè una societat lliure i una societat justa només serà possible i només serà real si lluitem de veritat contra la violència masclista amb totes les seves formes, cada dia i sense cap matís. Moltes gràcies i per una societat lliure de violència, per una societat lliure i per una societat més feminista que mai. Moltes gràcies a tothom, que tinguin molt bon dia.
Moltes gràcies, alcaldessa. Punt i final a l'horari protegit d'aquest 25 de novembre. Un programa que ens ha servit per posar damunt la taula la crua realitat que acompanya les violències que pateixen les dones. Unes situacions que es produeixen en gran mesura per la percepció de determinades persones que consideren que les dones i els seus cossos són de la seva propietat. Una creença que programes com el d'avui han d'ajudar a trencar i també eliminar el concepte de culpa que acompanya les víctimes i a donar-los la força per atrevir-nos a denunciar. I a deixar clar que aquells que veuen aquelles situacions i no les denuncien també són còmplices d'aquestes violències. En definitiva, la vergonya i la culpa han de canviar de bàndol. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins la setmana vinent.
Em vaig paralitzar i no podia dir no.
No val la pena discutir per això.
Vaig guardar el missatge, però no el vaig ensenyar a ningú.
Si vas vestida així, què esperes?
Segur que ho vas malinterpretar.
Vaig riure, però no em va fer gràcia. Em deia que era una histèrica, que no m'havia dit res greu.
Només era una broma.
Aguantada de tot per les meves criatures.
Si vas vestida així, què esperes?
Vaig canviar de lloc. Ningú no ho va notar. No em podia estar passant a mi. Sóc una dona forta. Em vaig mirar al mirall i vaig pensar, és culpa meva?
No em facis un drama.
Però si no t'he tocat.
No vaig contestar. Em va fer por el que pogués passar després.
És millor no remenar-ho.
Aquella mirada no era una lògica. Em va fer por tornar-hi sola.
Si no vols que et diguin res, doncs no et posis això.
Compte amb nosaltres.
Et farem costat.
Juntes ho aturarem.
No deixarem que passi més.
No és gelosia, és control.
No és silenci, és complicitat.
No és cultura, és masclisme.
No és un joc, és violència.
Prou violències, trenquem el silenci. Només sí és sí, no callarem.
Ni un pas enrere.